Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Quan Media. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
Govern de Vullpelleres, doncs el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys, doncs veiem necessari incorporar un servei.
Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Quat Media. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcuatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cuat.cat i als diferents butlletins horaris.
De referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El nostre convidat d'avui coprotagonitza la novel·la gràfica per adults Trufa, creada per Glafira Smith, nom artístic de la seva filla Andrea. Abans, però, ha estat un empresari d'èxit vinculat al món del màrqueting esportiu i ara, als seus 81 anys, encara manté una estreta relació amb l'esport com a practicant, jugant alguns dies a la setmana a tennis. José Luis Ferrando Lacasa, benvingut.
Bon dia.
Com estàs?
Què tal? Molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí, molt, molt content d'estar a Sant Cugat.
El José Luis és actualment veí de Valldoreix. Des de quan?
Pues mira, vam comprar la casa l'any... Poden 7 anys o 7 o 8 anys. És una casa molt antiga, és del 1900. És una casa modernista. I, clar, està en una zona que no sé si els que sou, bueno, els veïns de Sant Cugat i de Valldoreix la deu conèixer, està a la pujada quan vas a l'entrada de l'autopista, a la carretera Vallvidrera, al número 17, i queda a l'esquerra, pujant a l'esquerra. Bueno, és una casa molt maca, del 1900.
I què el va portar fins a Valldoreix?
La filla. La filla.
Fernando, José Luis, anem a la seva infància. Quins records guarda d'aquella etapa de la vida?
Bons, sí. Passava uns estius molt macos a Vilanova i Geltrú, al costat del mar. Començàvem el juny, que és quan s'acabava l'escola, i tornàvem a l'octubre. Clar, són molts mesos, no? I sí, sí, bueno, era un poble de pescadors... i ens passàvem allà pues, barallant-nos amb les barques, al mar, sortint a pescar amb els pescadors, molt bé, molt maco.
Però vas néixer a Barcelona.
Vas néixer a Barcelona, però els meus pares tenien una casa al costat del mar a Vilanova, perquè el meu avi, patern, que era metge, van comprar, entre diversos metges, van comprar una extensió de terreny molt gran al costat del mar als anys finals dels 1800, devia ser el 1840 o por ahí, o mil, i van urbanitzar la zona, que evidentment doncs no hi havia ni electricitat ni hi havia res en aquell moment, i es van fer unes cases, i allà és on vaig estar els estius.
I a banda dels records d'estiu que té de Vilanova,
Sí.
Com recorda la vida de petit?
Bueno, feliç, content. Sí.
Germans?
Content. Dibuixava, ja. L'altre dia vaig trobar un dibuix que li vaig ensenyar a l'Andrea. Vaig trobar un dibuix que vaig fer quan tenia 5 anys. I allà el meu pare va posar dibuix fet pel José Luis quan tenia 5 anys. I era un nen jugant amb pilota, una casa, un castell... O sigui que ja... Algo hi havia de dibuix. I no estava malament el dibuix.
Però continues dibuixant?
Sí, clar que dibuixo. Amb l'Andrea, i sol. Sí, dibuixo, viatjo molt, amb la carpeta i...
T'has portat la carpeta?
Sí.
Bloc, aquest bloc de dibuixos?
Bueno, en tinc molts, però bueno, aquest és un bloc de... que és de campanya, diguéssim, de dibuixets. Aquesta és la gallina de l'Andrea, una de les gallines de l'Andrea.
Uh-huh.
Bueno, pues...
Ens està ensenyant.
Passant aquí... Jo faig sketching, no faig dibuix, diguéssim, artístic, o dibuix... com es diu això, com et diria jo, a l'oli, cosa... No sé fer-ho jo, això. Però veus, faig això està dibuixat al mercat de Sabadell, quatre peixos i unes gambes i... uns seitons, en fi, coses d'aquestes.
O sigui, el que vas trobant pel camí que et crida l'atenció,
sí, no? Sí. Uns llimones, unes no sé què...
I sí, vaig dibuixant. D'aquí Sant Cugat has dibuixat?
D'aquí Sant Cugat he fet el jardí. El jardí de Valldoreix. He fet bastantes coses al jardí, però mira, a veure si trobo... No, aquí no he de portar res del jardí de Valldoreix. Però he fet moltes coses de flors, m'agraden molt les flors, i dibuixo, sí, bàsicament flors i edificis, i això és Portugalete al País Basc.
Sí.
Veus? Bueno, vaig fent coses, flors, moltes flors, molts floreros i moltes coses.
Et preguntava abans a José Luis si... Germans?
Germans en tinc tres. Un, el gran Francesc, que es va morir fa 5 anys, i un altre que es diu Emilio, que és el que ve a davant meu, que ens portem 9 mesos, que viu entre Londres i Barcelona, des de fa 50 anys. I no sé què fa a Londres, però bueno, allà està. Uh-huh. Ell sabrà.
Tinc entès que et vas emancipar molt, molt jove.
Sí.
A quina edat?
Totalment el contrari del que passa avui dia.
Sí.
Que pobres, els joves no es poden emancipar. Em vaig emancipar perquè em vaig barallar amb el meu pare, diguéssim, espiritualment i familiarment, no? Perquè el meu pare era un home molt recte, molt estricte, no? I jo era tot el contrari. I no teníem bona relació, ell i jo. I no anava la cosa. I llavors, pues, me'n vaig anar. I clar, em vaig tenir que mantenir la subsistència jo mateix. I això, pues, fa que vaig començar a treballar molt d'hora. Vaig deixar els estudis. Vaig fer fins a preu, perquè el meu pare volia que fos metge com ell, i en fi, aquestes coses típiques, no? I em vaig començar a posar a treballar, i ja està.
Quina va ser la primera feina?
La primera feina va ser de professor de francès i vendre mètodes de francès amb discos que es deia mètode 6.000. No sé, tu no saps ni el que és això.
No,
el mètode 6.000 era... Venies, hi havia l'anglès i el francès, no? A l'anglès començava, per exemple, My tailor is rich.
Sí, vale? Aquesta la sabem tots.
Vale? Pues començava així, no? Estava My tailor is rich, tal. I el francès, bonjour madame, no sé què. Llavors jo feia classes de francès, perquè parlo francès com el castellà o com el català, i anava per les cases venent els discos de los métodos 6.000, que eren uns discos petits, de 33 revolucions, amb el tocadiscos. i em vaig començar a guanyar la vida venent això.
I alguna altra feina posterior abans d'arribar a la Direcció General de IMG Espanya?
Bueno, abans d'això bastantes, sí.
Sí? Quines?
Sí, sí. Bueno,
recordis.
Sí, bueno, feines totes relacionades amb la comunicació sempre, o les ventes, que és el que s'ha pogut fer. Però pues vaig ser director comercial d'una indústria, una cosa bastant avorrida, i vaig anar cada dia des de Barcelona fins a Santa Perpètua de Mogoda, que no era el més fashion del món, però bueno, i que era una empresa de plàstics, i vaig ser director comercial allà, i d'allà ja vaig passar a l'agència de publicitat. Vaig comprar una participació en una agència de publicitat amb un soci, i vam estar de 12 anys junts de socis, fins que després, a l'any 70 i pico, sí, el 73 o 74, vaig fundar IMG Espanya.
I clar, perquè jo volia saber, dic, com arribes a IMG Espanya?
Pues arribo d'una forma bastant casual, a través d'un company que estava estudiant a l'IES, i em va dir, oi, he vist un caso, que parlava castellà, he vist un caso d'una cosa de nord-americana, d'un empresari nord-americano que se llama Mark McCormack, que crea una empresa de gestión de eventos deportivos y de representantes de jugadores de golf y de tenis y tal. Ostras, aquí en España que tenemos jugadores de tenis y al Ballesteros y el tal, pues ¿por qué no? Y llavors, bueno, així va ser. Vaig escriure als Estats Units, vaig parlar amb el president, amb l'amo d'aquesta empresa, i em va dir que sí, i vam fundar IMG Espanya.
I aquí vas estar 20 anys, si no m'equivoco?
20 i pico, sí. 25 o així, sí.
Una empresa que com explicaves ara, es dedicava a la representació de jugadors, a l'organització de tornejos de tenis, a la distribució de drets de televisió, assessorament financer i fiscal, sí, per a tenistes. Com, sí, recordes tota aquesta etapa?
Va, molt interessant. Molt interessant perquè era tremendament variada. Sí. Hi havia moltes activitats que una amb l'altra no tenien res que veure, és a dir, podies estar un dia en un torneig de tenis a Wimbledon, per exemple, i al cap de 4 dies estaves organitzant un torneig de tenis a Marbella, no? Això. Sí.
Bàsicament era tenis o
no,
també fèieu golf?
No, fèiem golf, fèiem esquí, fèiem patinatge sobre gel, fèiem moltes coses, moltes activitats relacionades amb l'esport i amb l'art i la música, i sobretot on te guanyàvem més diners eren els drets de televisió. És on te guanyàvem, on te traiem la mantega.
Per tant, m'has conegut així...
Bueno, conegut a molta gent molt interessant.
Clar, noms com Arantxa Sánchez,
sí, sí.
El Carles Moyal, Sergi, sí, Bruguera...
Sí, Sergi Bruguera. Sergi vaig veure l'altre dia, per cert, que està molt bé.
Sí.
Està estupendo l'edat.
De tota aquesta, sí, gent fèieu representació?
Sí, representàvem tota aquesta gent, sí. Sí, sí.
I qui més? Del món del golf?
Bueno, del golf teníem... del golf vam tenir el Sergio García,
sí,
després el van perdre, se'n va anar i va tornar. Mai vaig poder representar el CB Ballesteros. Ho vaig intentar moltes vegades, però no de manera, no volia ell. No volia representar, deia, si me van a quitar... Me van a quitar el negocio. El Manolo Orantes, un jugador que va guanyar l'US Open, i, bueno, el Juan Carlos Ferrero, moltíssima gent del tenis i del golf espanyol. En aquell moment tampoc hi havia tanta gent, del golf espanyol, però...
I mantén relació encara amb els que...
Sí, mantenc, sí, relació sobretot a la gent que treballava amb mi. Tinc molt bona relació amb tots i ens veiem sovint. De fet, tenim una reunió amb els internacionals a Londres el dia 26, tenim un dinar, i vaig allà a la part internacional, tots els que eren presidents de diferents companyies, pues, ens veiem el dia 26 a Londres a un dinar. Després de 15 anys de no veure'ns, o 20.
I tinc entès també que per als Jocs Olímpics de Barcelona,
sí,
què vau fer?
Sí, els Jocs Olímpics van fer bastantes coses. Primer vam organitzar un hospitality village, això que ara està tan de moda, que ho vam fer el Godó, que era una zona d'hospitality per invitats de companyies. És a dir, els hi veníem el dret de poder invitar amb una sèrie de clients amb accés a alguns events dels Jocs Olímpics. I això ho vam fer, ho vam muntar durant tots els Jocs, que duren quasi un mes, no, els Jocs, al pavelló de la Fira de la Victòria Eugènia, que és el primer pavelló pujant a la dreta de la Fira de l'Avinguda de Maria Cristina. Sí. Allà vam muntar això i donàvem de menjar a quasi 3.000 persones cada dia. Sí, sí. Déu vam bé. Fer això. I després a partir d'allà vaig signar un contracte amb una empresa que es diu BCM, que és la que gestiona totes les instal·lacions de l'Ajuntament, i vam gestionar l'exclusiva del Palau Sant Jordi, el Palau d'Esports, que està mig abandonadet, el Velòdromo d'Horta, i me'n queda un, Palau Sant Jordi, i el pavelló, un pavelló que hi ha a la Mar Vella. Mm.
L'etapa de IMG s'acaba i el 2005 decideixes crear Actis Esports Management Service.
Sí, sí. Bueno, això va ser el sortir de IMG, com que no volia quedar parat, doncs vaig crear aquesta petita empresa.
Que es dedicava al mateix?
Que es dedicava al mateix, i llavors vam signar alguns contractes interessants, entre ells el pavelló de Madrid, que ara es diu Wishing Center. Et sona això? Sí. Avui és incert que es deia pavelló Príncipe Felipe, i li van canviar el nom. Li vam intentar... Bueno, això ho vaig gestionar durant 3 anys, i al final, bueno, com sempre amb aquestes coses, que m'ha passat moltes vegades a la vida, els ensenyes a la gent com fer-ho, i tens un contracte a llarg plaç, però diuen, no, mira, ja no te necesitamos, perquè... El contrato,
¿et va passar això?
El contrato, moltes vegades m'ha passat. El contrato Coca-Cola ja està firmat, el contrato de Dam també, el de no sé què també, pues ja, muchas gracias. I llavors hi ha la batalla típica jurídica de reclamar els teus drets, no? De que has signat un contracte amb Coca-Cola a 5 anys i el propietari et vol fer fora a l'any 2 del contracte, no? Això passa sovint.
I escolta'm una cosa, amb tota aquesta experiència també t'ha servit per acostar-te al món de la docència, no?
Sí, sí, sí. Bueno, vaig tenir temps suficient per dedicar temps a l'educació, que era molt interessant. Sempre m'hagués agradat, sempre m'havia fet il·lusió poder fer-ho, no? I l'UPF, que té un programa de Barcelona School Management, es diu Barcelona Business School Management, no? Sí, així és. Va fer un programa d'un postgrau, un màster de gestió esportiva. I llavors, un veí de Sant Cugat, que era el degà, em va convidar a participar i vaig estar 4 anys donant classes allà.
I ara mateix, el José Luis, a què es dedica? Quina és la teva activitat principal? Doncs
pues mira, dibuixar, que no està malament, cuinar, cuidar-me dels nets, dedicar-me a alguna cosa al jardí, perquè m'agraden molt les plantes i cuido el jardí de la meva filla, dibuixar, jugar a tennis, evidentment, viatjar, i, bueno, i escoltar música i llegir. Mm. Tinc una vida molt tranquil·la. Amb molta activitat, però mira, una de les coses bones de l'edat i de la situació és que l'agenda me la monto jo, els horaris me'ls distribueixo jo. És a dir, quan tu estàs amb el món de l'empresa, sempre hi ha algú que et munta l'agenda, no? O la secretària, o un executiu que diu, escolta, que demà hem d'anar a València, bé, no sé què, vale? O, és a dir, la teva vida està subjecta i senyida amb uns patrons. En el meu cas, la situació que tinc és magnífica.
Hem explicat al principi del programa que ets un dels protagonistes de Trufa. De fet, és un homenatge que et fa la teva filla, sí, en aquesta novel·la, sí, sí, gràfica. Què t'ha semblat?
M'ha semblat una meravella, perquè l'Andrea, que és el seu nom real, l'altre és el nom de la seva besàvia.
Sí.
I em sembla que...
Sí, m'ho va explicar.
Vale. Jo crec que té molt mèrit aquesta novel·la gràfica per diverses raons. La primera és perquè normalment la gent que dibuixa, els dibuixants o els que fan còmics, fan el còmic però no el creen ni l'escriuen. I aquí es nota, dues coses es noten, que l'Andrea ha escrit això perquè és una vivència, vale? Ho ha dibuixat, però és que a més li ha donat un toc. El llibre té un toc cinematogràfic, té un toc diferent d'un còmic, és a dir, no és un còmic. Això és quasi una pel·lícula, quasi, perquè fixa't que cada escena és una pàgina, no són vinyetes petites, és una pàgina. Llavors, li està anant molt bé. En català ja està la segona edició. Vale? Llavors hem anat fent bolos, ella i jo, perquè l'he acompanyat a diversos llocs, i ara espero que aviat anirem a Corea, perquè he signat un contracte amb una editorial coreana per publicar a Corea, i jo estic com boig d'anar-me a Corea amb ella.
Orgullós de l'Andrea i de l'Albert
també, sí, l'Albert també. L'Albert és el germà petit, bueno, el segon. Té 49 anys i, bueno, també es dedica al món de l'empresa. Té una empresa de... Fa bastantes coses. Fa assessorament en temes de relacionats amb l'informàtica. Té diversos clients. Té un client japonès i té diverses coses. I després... La seva major activitat està relacionada amb... Tenen una societat que gestiona un espai molt gran a Poblenou i ho lloguen per events, filmacions, rodatges, etcètera, etcètera. Es dedica amb això. Té dos fills.
Tornant a la trufa, que els cuides tu,
sí,
també?
Sí, la trufa.
No em dic.
Els cuido jo, els fills.
Els fills de l'Albert.
No, de l'Albert també, sí. Bueno, me n'ocupo... Com avi, sí.
Escolta'm una cosa, tornant a la trufa, la història que explica l'Andrea sí. En aquest llibre, dèiem, és un homenatge, perquè ella vol posar de relleu com tu vas superar una de les etapes més difícils, segurament de la teva vida, no? Amb la pèrdua de la dona i després de la gossa, no? Sí, que li teníeu molt de carinyo en poc temps.
Bueno, sí, aquí hi ha una cosa que jo he dit diverses vegades. És curiós que les persones, bueno, en el cas de la meva dona, l'Anna, que va morir a l'hospital, va morir malament. És a dir, va morir patint, però molt. Va patir 3 anys el càncer. Vale? Però l'última etapa, que va ser l'etapa dels pal·liatius, va ser per nosaltres, per tots els que estàvem allà, va ser com una constant angoixa de... Bueno, i ara què passa? I ara... És a dir... És molt fotut morir així, no? De fet, jo ja m'he firmat lo de l'eutanàsia, a mi que em liquidin i fora, no vull patir. Ni vull que pateixin els que estan al redador, que va ser el que va passar. Eh? Ella també ho passava malament, però els que estàvem allà és que era horrorós. Llavors, el que dic jo és que és curiós que la gossa aquesta, que surt la protagonista d'aquesta novel·la o d'aquest escrit, va morir amb més pau que la meva dona. És a dir, comença la novel·la que em truca la meva filla i em diu pares de venir perquè la tenia ella, però jo vivia a Barcelona i la gossa, bueno, la tenia l'Andrea, pares de venir que la trufa està molt malament. Vale. Llavors arribem allà i decidim que la gossa ja ha patit prou i llavors ve la veterinària, ens estem allà i la posen a dormir d'una manera que és una cosa com màgica, perquè veus que la gosseta se'n va i adiós.
Com plàcid.
Sí, no? Plàcid, no, sí, sí. Llavors, això és curiós que amb les persones no passa, perquè els metges no admeten això. Bueno, no tots, alguns, no?
Bueno, l'eutanàsia sí està...
Sí, l'eutanàsia sí, però el metge pot rebutjar i dir que no vol fer-ho, eh?
Mm-hmm. Sí, sí. Vale? El José Luis és un apassionant de l'art, i li agrada especialment l'arquitectura de Sant Cugat.
Home, sí, és que Sant Cugat... Mira, avui estava jo venint... He vingut en cotxe, normalment vaig amb moto, però avui he vingut en cotxe perquè abans abans he tingut una reunió a Valldoreix i he vingut en cotxe. Però és que a Sant Cugat, el que té, saps que m'agrada molt de Sant Cugat?
Què?
Els espais oberts. És a dir, que el casc històric està bé, està concentrat i és maco, està cuidat, però tot l'expansió de la ciutat ha estat feta des d'un punt de vista urbanístic d'una manera molt encertada, molt coherent, molt, amb grans avingudes, perquè es podia haver quedat petit el concepte, no? I el concepte de la ciutat és una ciutat acollidora, s'ha fet molt gran, no sé quants habitants teniu.
100, ja.
100.000. Pues deu ser la tercera ciutat de Catalunya, no?
No.
No?
No, no, no. Aquí a la comarca, Sabadell i Terrassa, ja superen els 200. I si te'n vas a...
Bueno, Hospitalet en té 500, em sembla, i Badalona.
Sí, també, sí, potser, clar.
Bueno, ja veieu, top 10 segur que sou, no? Top 10, sí. Com el tenis.
I escolta, amb el tenis al cap.
Sí, sí.
José Luis, acabem, però sí que m'agradaria preguntar-te que tenint en compte la teva experiència vital, quin missatge t'agradaria transmetre a la gent jove d'avui?
Mira, jo crec que hi ha diverses coses. Primer, no perdre l'esperança. I després, tenacitat i treballar. Tio, és que no hi ha més. Treballar i dedicar-te a... És que no... la formació és importantíssima, evidentment, però a pesar de la formació no garanteix de l'èxit, a la vida.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, José Luis Ferrando. Gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé, a cuidar-se.
Moltes gràcies. Vinga.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Els museus són una palanca per a fomentar les vocacions científiques, també per als joves. En parlem amb algú que fa anys que es dedica a la seva vida a muntar exposicions científiques. Esther Font, des de Ràdio Castellà, saludem el nostre company Guillem Plans. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs si volem parlar de despertar les vocacions científiques, des de Castellà ningú millor que l'Esther Font, que porta gairebé 30 anys treballant al Manatec de Terrassa. La tenim aquí amb nosaltres. Esther, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Creus que els museus tenen un rol fonamental en formar i inspirar els joves?
Evidentment. Jo crec que tota la societat ha d'estar compromesa amb la formació d'infants i joves, però un entorn museístic, un science center, un centre d'interpretació, aquests llocs són vitals per ajudar el paper en la formació, per ajudar a les famílies i a les aules a acabar de tenir un marc més gran del que és el món, de com funciona, de les interrelacions que hi ha i, vaja, de despertar aquelles vocacions que potser ni a l'entorn familiar, ni al proper, ni a l'escola acaben de parlar d'aquests temes que veus més una altra banda, no? dels conceptes que es treballen a les aules o que les experiències de casa.
Teniu un repte majúscul, diria jo, que és fer atractiu un museu de cara a les noves generacions, que, a més, ara tenen una oferta il·limitadíssima al palmell de la mà, amb el mòbil. no?
Sí, 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 de fet, a més a més no ens enganyem. El jovent tan digital ens passen la mà per la cara als professionals que estem treballant en aquests entorns. Vull dir que sobre ells tenen accés a la informació d'una manera molt ràpida, a una informació... El que passa és que, clar, aquesta informació, cada vegada el repte més gran és veure com poden distingir, com poden aprendre a distingir aquest tipus d'informació que veuen, com poden tenir un esperit crític respecte al que fan, no? I això crec que és un dels reptes amb els que ens trobem els que ens dediquem a la didàctica la didàctica en general. I aquests espais, a més, com tenim la sort, de fet, és la gran sort de tenir un museu com el nostre, no?, de ciència i tècnica, et permet veure aquell objecte, els objectes en directe, i llavors a través de l'objecte conèixer doncs els conceptes que hi ha al darrere d'aquests objectes, o bé com s'utilitzen, o quins principis físics, químics hi ha al darrere, no? Això sempre, l'experiència sempre millora molt més el fet que tu puguis comprendre les coses quan és... tens una experiència viva. Tot i així, t'haig de dir que darrerament s'està, no sabria dir-te quina la paraula, però s'està com embrutant una mica tot el que és la concepció de la immersió, dels conceptes d'exposicions immersives que estan molt de moda. No sé si t'has fixat que estan molt de moda aquestes grans exposicions on sembla que entris a dins d'un espai, que tot... En teoria, aquestes exposicions tan immersives, a vegades el que fan és tot el contrari, que la gent està tan acostumada, acostumem la gent a que tot és un videojoc, no? Perdem la realitat i perdem moltes coses amb aquestes exposicions, de vegades, no? Segons com es fan. També s'ha de vigilar, també molt amb això.
Mm. Vosaltres com... Quins són els mecanismes que vosaltres manegeu per fer una exposició atractiva? Un cop teniu el tema, com us ho feu per plantejar que sigui una exposició que atregui el màxim de gent possible i que, a més, s'ho passi bé i surti informada?
Mira, doncs això que dius és el gran repte, aquest és el gran repte, no? Has dit una cosa bàsica, que és que arribi el màxim de gent possible. Arribar, què vol dir? Arribar vol dir que li desperti l'interès, cada tipus de públic, que desperti l'interès, perquè si allò d'entrada no et motiva, no et desperta l'interès, doncs no faràs un esforç per entendre, per interactuar o per voler, com a mínim, veure allò que estàs veient, llegir-ho d'una manera amable per poder intentar entendre i fer-t'ho teu, no? Llavors, si no hi ha aquest enllaç, doncs difícilment. Quantes vegades ens ha passat, això ens passa a tots, i en les nostres posicions tampoc no són perfectes, tant de bo fossin. Però el que intentes és fer... tu divideixes els recursos museogràfics per seccions, és a dir, aquells elements que potser s'atreveixen per treballar en família, doncs, per treballar o descobrir elements en família. Llavors aquí hi ha un tipus de recursos des del bàsic o trivial com a mena de joc de pistes, des de la descoberta, aquells elements interactius que barregen emocions amb present, passat i futur, per exemple, o vivències intergeneracionals que fas que participi, que els avis, per exemple, si van amb avis, doncs puguin explicar coses als nets. Aquest és un tipus de recurs, no? Llavors tens tot el recurs de les etapes educatives, fas unes visites amb uns tallers, normalment amb tallers educatius, tallers didàctics, que serveixen per ampliar i per recolzar els dissenys curriculars. I quan fas una exposició, per molt que sigui, jo què sé, per exemple, ara quan vàrem fer l'exposició d'epidèmies i pandèmies, que parlàvem doncs del que eren les vacunes, del que era un virus, del que era una bactèria, que ho vam fer precisament en temps de Covid, per poder donar a conèixer tot aquest món que no es veu, com ens afecta i com ens ha afectat i com la ciència i la tecnologia ajuden a entendre aquest món, no? Doncs vas buscant cada un d'aquests elements amb les edats. Llavors, per exemple, el públic jove és el més difícil, públic jove sol, l'adolescent, sobretot de l'adolescent fins als 30 anys o així, són els que més costen de lligar. Els has de posar un producte que els interessi molt, o bé perquè el tema està tractat amb una rigorositat quan ja és un friqui, diguem-ne, del tema, que et ve molta gent interessada per un tema ja. Doncs l'has de tractar amb molta rigorositat, o has de buscar aquell interactiu, aquell multimèdia, o aquell interactiu que sigui mecànic, a vegades és millor un interactiu mecànic on la gent ha de fer alguna cosa, que no aquell altre interactiu que només apretes una pantalleta, que ets un botonet, o que estàs immers, que també interessa molt, això interessa molt al públic, però és molt buit de contingut, normalment. Normalment és molt buit. Pot ser molt emocional, pot ser, si ho saps, lligar molt bé entre això, no? Entre emocions, olors, cada vegada treballa més amb olors, en altres espais es fan olors, es fan tactes, es fan... Cada vegada és més sensorial, és més multisensorial el tema de les exposicions. Però ja et dic, és a buscar a cada punt allò que necessita, perquè, per exemple, el que em deia el públic escolar... malgrat que el que volem que despertar vocacions científiques és en el noi i noia, en el fons també ho hem d'adaptar al nostre client, que el nostre client no és el nen o l'infant o l'adolescent. El nostre públic és el professor o el mestre. Aquesta és la nostra diana. Quan per ells és útil, doncs vindran. Però a més nosaltres volem, nosaltres i tothom que es dediqui a això, el que vols és anar un pas més enllà i que això serveixi en els nois i noies. Per això cada vegada hi ha més estratègies de col·laborar amb escoles, de tenir apadrinades escoles, instituts, en les zones de referència, perquè, com a mínim, pots ajudar o fer concursos a nivells d'escoles, a part d'activitats amb científics que et venen o empresaris, per donar-los a conèixer la tecnologia del moment. Per exemple, al nostre Museu de Ciència i Tècnica doncs hem fet diverses actuacions en aquest camp, no? De donar-los a conèixer la tecnologia puntera d'un tema determinat, fer-los participar... i això doncs enriqueix molt. Llavors aquesta sinergia amb la comunitat educativa va molt bé, perquè a més està doncs en diferents consells de coordinació pedagògica de diferents ciutats, treballar molt amb el Departament d'Educació, fer tot aquest tipus d'activitats ajuden molt a poder fer realment el que volem fer, que és ajudar els docents a despertar aquestes vocacions científiques. En el nostre cas, científico-tecnològiques, en el nostre cas.
I dins del repte de despertar aquestes vocacions científico-tecnològiques, també teniu l'objectiu de captivar les dones, perquè hi hagi dones científiques d'entre les noves generacions, suposo, no?
Sí, mira, aquest és l'etern debat dels que ens dediquem a la didàctica, que sí que hi ha aquesta preocupació, que és cert, i sí que fa molts anys ja, perquè jo parlo de fa més de 20 anys, que hi ha aquesta preocupació, i s'han fet molts programes de dones de ciència. Jo crec que el tema és més, de vegades es fan, això és com la lluita per la igualtat o el feminisme, no? Que a vegades, segons quines coses fas, sembla que encara aïllis més, perquè encara estiguis com dient, mira, és que elles necessiten una cosa especial. No necessiten res especial. Necessiten necessitem veure a les nostres exposicions el paper de les dones científiques que hi han hagut en tots els anys que han estat amagades. Vull dir, el que necessites és que es vegi tot allò que fan les dones, que també existeixen les dones científiques, no? Per donar aquest canvi. I en aquest aspecte sí que els museus poden ajudar molt, perquè ensenyar la història amagada de totes aquestes dones que en tots els àmbits, tant en l'àmbit científic com en l'àmbit polític, com en l'àmbit social, com en l'àmbit literari, humanístic, hi ha hagut moltes dones que han fet moltes coses, però no es veuen. I el món de la ciència és allò típic que ja fa molts anys que s'ha canviat. Si nosaltres, per exemple, jo recordo els primers tallers que fèiem, uns tallers que es deien Vine a fer ciència, els demanàvem que dibuixessin un perquè representa que era una trobada de científics, un congrés, i havien d'exposar el seva hipòtesi i llavors demostrar-la. Llavors jo deia, va, agafem un personatge, quin és el científic o científica? Els nens dibuixaven un científic. Sempre. Dibuixaven un home. A més, dibuixaven un home amb els cabells així, una mica Einstein, saps? I amb unes ulleres i la bata blanca.
Científic boig, eh?
Sí. Ara no és així.
Sí, això és el poder de configurar un prototip en l'imaginari dels nens.
Ja no és així. A més, com amb la resta d'estudis, hem de pensar que la major part de les carreres, menys algunes enginyeries que encara són molt masculines, és així, lamentablement és així, però moltes carreres de ciències, la majoria dels estudiants són dones. Sí, com passa amb totes les carreres, que la majoria són dones, que més que homes, no? Hi ha més dones que accedeixen a la universitat que els homes. Però, en canvi, sí que és cert que encara tenim aquestes traves, no? I que per això hi ha molts reptes que es fan. A més, sempre el més important de tot és aprofitar sinergies. Per això nosaltres, com els museus i altres entitats, recolzem els programes que es fan des del Departament d'Educació, en creem de nous, fem xarxes des de programes europeus, xarxes de museus, xarxes de science centers. Es fan moltíssimes activitats, però tenint en compte, sobretot, l'escola. Perquè si no tens en compte l'escola i no la fas partícip d'aquestes activitats, l'escola, l'institut, la comunitat docent, es queda molt poc. Si només ho fas a nivell de museus, de cap de setmana i això, llavors ja et ve el públic preocupat, ja et ve aquells pares, que cada vegada són més, eh? També s'ha de dir que cada vegada els pares n'hi ha molts. Ens trobem molt aquesta diversitat, els que no han passat mai per un museu o els que venen a qualsevol activitat i que venen molts nens a les activitats d'estiu, venen molts nens per Setmana Santa, venen molts nens als tallers de cap de setmana en família, perquè hi ha molts pares preocupats. Vull dir que en aquest aspecte jo crec que estem en un bon moment. Malgrat el que pugui dir l'informe PISA i tots aquests problemes que té la comunitat educativa actual. No?
Això és un tema a banda, però si estem en un bon moment és gràcies a la feina de professionals com tu, Esther Font, gairebé 30 anys treballant al Manatec de Terrassa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i per posar-nos una mica en situació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Bona tarda, Guillem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc el Roc, el tècnic del Connectats, i vinc a recomanar-vos la cançó de Maria, del Bali, un artista santcugatenc que, ara que s'acosta l'estiu, ve molt de gust.
Sap que ja mata, mata. A mi se'm nota, nota, quan amb ulls de gata gata em mira quan rebota, bota. Fa molt temps que jo buscava el moment oportú, així que digue'm si tu estàs per mi com jo per tu. Tranquil·la, jugaves amb mi, però igualment vaig com un loco per tornar a patir. Ai, Maria, Maria, les mirades et delaten, que tu vols trencar-me el cor, la que estava dedicada a moviments d'entendador. Si jo em captava, però quan entres al club i em mires a la cara, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Ai, Maria, ai, Maria.
Maria, Maria.
Tantes hores, tantes treves, tants adeus que ens hem donat. Sempre temptarà intentar un cara que no funciona. Necessito que sigui el que sigui, m'ho deixis clar, que te m'expliquis, que per fi ens deixem marxar. Tranquil·la, jugaves amb mi, però igualment vaig com un loco per tornar a patir. Enamorat d'una ratxeta catalana. Tranquil·la, jugaves amb mi, però igualment vaig com un loco per tornar a patir. Ai, Maria, Maria, les mirades de la tan que tu vols trencar-me el cor, la que estava dedicada a moviments.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. I entrem en l'última de les seccions del Connectats d'avui. La Sirenita és un clàssic de tots els temps que encara ara continua batent rècords d'espectadors. El Teatre La Faràndula, per exemple, ha reunit més de 5.000 persones en 3 caps de setmana i, a més, 4 de les 6 sessions han penjat el cartell de Sold Out. Avui farem balanç de la producció que s'ha estrenat aquesta temporada i sabrem per què ha convertit Joventut de La Faràndula en un referent. Júlia Ramon, des de Sabadell, molt bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, així és. La Sireneta del Teatre La Faràndula ha exhaurit totes les entrades en 4 de les 6 sessions que s'han programat i avui parlarem d'aquest èxit amb en Salvador Peig, director de l'espectacle. Molt bona tarda, Salvador.
Hola, bona tarda, què tal?
Primer de tot, enhorabona per aquestes dades. Us les imaginàveu que tindria aquest èxit, aquest impacte en el públic sabadellenc?
Bueno, moltes gràcies primer de tot. No, la primera és que ens imaginàvem afegir un punt que m'esteu trucant a mi, però que la direcció i la creació de l'espectacle és compartit amb la Maria Pla. Som un equip de dos i anem sempre a la mà un de l'altre allà on anem.
Fem tàndem.
Sí, fem un tàndem. Molt agraïts, aclaparats, molt agraïts. És que no tenim paraules per escriure. La resposta del públic, inclús abans d'haver-la vist, ja va ser brutal. Només presentar el títol, només dir que tenim la intenció d'aquest projecte, el títol, la història de l'entitat i tot el que anem arrossegant últimament ha portat a tenir aquesta rebuda tan espectacular i tan aclaparadora, no? Estem molt contents, molt, i molt agraïts, evidentment.
Clar, al final La Sireneta és un clàssic de tots els temps, no? Sí. És una història que mai falla i que sempre hi ha molta expectació per veure-la, perquè agrada molt.
Sí, i a més era un clàssic que en teatre a nivell format com fem nosaltres no l'havíem fet mai. Ni nosaltres ni ningú. Amb la Maria vam estar fent una tasca de recerca d'espectacles musicals basats en La Sireneta i vam trobar molt poca cosa, només coses de Broadway, Disney, Estats Units i part de comptar. És un espectacle que no s'havia fet mai per aquí als nostres voltants, ni tan sol a Barcelona, ni a Madrid, ni tan sol a Europa, vull dir, en aquest format de teatre, gran format musical. I partíem bastant de cert en aquest aspecte, només teníem el compte adaptat per Disney i a partir d'aquí vam tirar del fil. Vam començar a crear a partir de zero la nostra història i ens ha sortit això. I estem realment molt, molt contents del resultat final perquè ens agrada molt com ha quedat.
Mm-hmm. Imagino que és tot un repte al final quan obres camí, no? En algun sector, sí. Doncs sempre tens aquesta dificultat de que no tens cap mena d'exemple on emmirallar-te, no? O en observar, doncs, sí. com ho han fet.
La veritat és que sí, i és un repte molt gratificant, perquè tu parteixes d'una base que pot ser un conte molt conegut de la pel·lícula de Disney, és una història superconeguda, ja fa poc la van fer també amb Cine Real, però portar-lo a un escenari des de zero, amb el que això comporta, amb un públic molt gent com és el públic infantil, amb una durada màxima que tens, ja un màxim ja marcat que no pots passar per aquí perquè si un espectacle es fa molt llarg. És un repte molt gran, però és un repte molt, molt xulo, molt positiu, que amb la Maria ens vam agafar amb moltíssimes ganes i, bueno, portàvem 2 anys treballant i ja mica en mica i que és molt gratificant, no, veure-ho al final quan pacteixes des de zero, perquè és una creació teva al 100%. I després aquí va sumant-hi gent, no? Va sumant la col·laboració del músic, de l'escenògraf, de la coreògrafa, i va sumant coses i el repartiment, evidentment, no? Mm-hmm. Pues molt gratificant, molt, molt.
Mm-hmm. A mi el que m'intriga una mica és com heu ideat, no?, una posada en escena que majoritàriament passa sota del mar. Vull dir, com fas una escenografia aquí, aquàtica, no?
Júlia, et convido a veure el març quan hi tornem i ho veuràs.
Exacte, perquè aquesta temporada, quan s'ha estrenat, no he pogut venir, però bueno, he vist algunes fotos i he pensat, els personatges estan molt aconseguits. Però l'escenografia, quins reptes, no, vau tenir, quins problemes us vau trobar?
T'explico una anècdota, perquè i és curta. La Maria i jo ja feia temps que anàvem darrere d'aquest muntatge, ja feia anys que ens feia il·lusió portar aquest conte a l'escenari perquè no s'havia portat mai, i era nou, era novetat, i era un conte molt conegut. Però sempre ens havia frenat això, no? La posada en escena, com posem el mar en escena, com expliquem a la gent que ara estem a sota del mar, o estem a sobre, o estem a la platja, o estem en un palau. I, bueno, sempre havíem anat descartant perquè no ens sortíem. I aquest cop vam parlar amb el Francesc Bonfills, un farandoler, un escenògraf, que és de la casa, que dissenya escenografies i és creador també d'espectacles d'aquest tipus, i li vam comentar, en Dicesc, que tenim això sobre la taula. I només els primers esbossos que ens va fer, amb la gràcia que li va fer, l'il·lusió que va posar i les idees que ens va plasmar, amb la Maria vam dir, ho tenim, ara sí. Bueno, és una escenografia molt conceptual, el Cesc ha dibuixat una escenografia que és molt visual, juga molt amb les textures de roba i de llum, i amb pocs elements, amb roba, amb textures i amb llum, creem un ambient de fons marí, un mar que oneja, hi ha un mar que no està mai quiet, que sempre està en moviment, i això visualment et dona la sensació que és aigua. I ubiquem a la gent a sota el mar, ubiquem a la gent a sobre el mar, com si fos un moll,
sí.
I ubiquem a la gent en un fons marí ple de llum, ple de textures i colors que t'ubiquen al fons del mar. Era el que més ponts feia, era el que estàvem tots més reticents de com el públic rebria aquesta informació conceptual, i és el que més èxit ha tingut. La gent surt entusiasmada dient, és que m'he vist sota el mar. I a més és un vestuari espectacular dissenyat per l'Elisa Boada, de peixos espectaculars, peixos de pallasso, anèmones, meduses, que hi ha de tot, que la gent diu, sí, estava sota el mar, no hi ha dubte.
Sí, sí, el vestuari és increïble. Per les fotos, el vestuari es veu molt treballat, molt cuidat.
Molt. I és una currada molt bèstia i amb un resultat excel·lent. Perquè realment t'ubiquen sota el mar. Estàs constantment pensant, sí, sí, estic sota el mar, no hi ha dubte, ningú m'està enganyant. I això ens alegra moltíssim, perquè l'objectiu que teníem és molt complicat fer creure a la gent que està sota l'aigua, perquè no és fàcil. I això, i amb una banda sonora tot constantment que estan sonant onades i bombolles i moviment d'aigua que ens ha fet el Chasqui, doncs també fa que la gent s'ubiqui molt.
Ara, comentant tot això, hi ha molta gent, no?, aquí darrere.
És un producte 100% jugador de la faràndula, amb el qual acumulem moltíssima gent. De repartiment som 67 dalt de l'escenari, però hi ha un equip de vestuari, de cosidores, d'imperdibles que en diem, que són la gent que ajuda en el tema del vestuari. Hi ha el músic, que és el Chasqui, hi ha la Montse Semí, que ha de fer les coreografies, el Cesc, el decorat, i tots els tècnics, regidoria, hi ha moltíssima gent. Devem ser uns 100 aproximadament treballant darrere de la sireneta, tranquil·lament. Perquè si no, no ho fem. Si no sumem gent, no fem aquests espectacles, és impossible.
Totalment. I com dèiem, no s'ha estrenat aquest any, per primera vegada, fent aquí referents, una vegada més des de Sabadell. L'any que ve el tornareu a portar, ho fareu al mes de març?
Al mes de març, sí. Sí, sí.
Tot igual o alguna modificació?
Bueno, com la gent ja sap, i tu ja saps, els directors som cul inquiets, i amb la Maria, tal com anàvem veient coses, anàvem apuntant amb una llibreteta, això l'any que ve, això l'any que ve. Evidentment seran petites millores, molt petites, perquè l'espectacle no necessita grans canvis, no, al contrari, l'espectacle està molt, molt rodó, però sí que hi ha petites millores que intentarem sumar-hi, alguna cosa encara al vestuari perquè faci més brillo encara, alguna cosa al decorat que no ens ha acabat de quallar, alguna de llums que volíem arreglar. Evidentment, petites coses sempre hi posarem, però la base, l'estructura de muntatge serà la mateixa perquè ens ha quedat molt, molt rodó i el resultat és molt bo.
Ja per anar acabant una mica, comentaves que el públic sortia molt content. Imagino que és un públic majoritàriament familiar?
És el nostre públic. Aquí no enganyem a ningú. YouTube de la Fàndula té un segell que és el nostre i tenim el nostre públic. I la gent que ens ve a veure és el pare, l'avi, el nen, gent des de 80-90 fins a 2-3 anys que ens venen a veure. I per aquesta gent treballem? Per fer un teatre que els nens se ho passin bé, que s'entretinguin, que cantin, que riguin, que es distreguin durant un parell d'hores i que el pare no dormi a la platea, que el pare també s'entretingui, que li agradi, i hem d'oferir un tipus de producte que agradi a tota la família. Per això en volem dir teatre familiar, perquè és per tota la família. I el resultat que veiem era aquest, la gent gran, els pares dels nanos sortien molt contents perquè també s'ho havien passat bé, perquè havien recordat, havien rememorat i havien disfrutat amb la història que els havien explicat. I és el nostre target, és el nostre públic, és el que sabem fer nosaltres. És aquest tipus de teatre obert a tota la família des del més gran al més petit.
És el vostre públic a qui heu anat acontentant durant tota la temporada en diferents mostres, no? Diferents estrenes, i aquesta ha sigut la que ha posat el punt final i com ho ha fet, de quina manera, per la porta gran i deixant doncs, el públic amb ganes de més, de tornar a veure la sireneta, sobretot.
La veritat que sí, que molt contents, que no ens fem queixar, que hem agafat una porta de creuer, sumem 3 espectacles infantils a la temporada, cada qual millor, fem una tanda de pastorets de 8 funcions, cada qual millors pastorets, i no ens podem queixar. Costa, és difícil, perquè els reptes aquests, mantenir-los costa molt, però treballant amb talent i amb exigència i amb responsabilitat ens en sortim. I per això fa falta una gran entitat al darrere. Si no tinguéssim una gran entitat al darrere, no podríem fer-ho, això. I és el nostre sinó quan, és el que fem nosaltres, vull dir que és el que ens agrada fer.
Bueno, i al final la salut de la faràndula ara mateix està més que assegurada, perquè al final doncs, ja, ja es pot veure per la pròpia cartellera i el propi balanç, no? També, al final...
Sí, sí. Perquè pensa que nosaltres acabem d'estrenar Sireneta i estem supercontents, però hi ha un equip treballant per la nova de la temporada que ve. És a dir, que no, la roda no para absolutament mai, no mai un minut de descans. Perquè ara estem gaudint d'aquesta Sireneta, venim de gaudir del Pinocchio, però ja hi ha un equip ordre, abans des de fa un mes, que ja està treballant per la nova del mes de maig de l'any que ve, perquè sigui igual o millor que aquesta. O sigui que no parem mai.
Mm-hmm. La Sireneta, Pinocchio, al final també Aladí... Tireu de grans clàssics, què creieu que és el que fa que hi hagi tant públic, no?, en aquestes sessions? Per què creieu que funcionen tan bé?
Doncs pues per això mateix, perquè són grans clàssics. Perquè són històries que la gent coneix i com que les coneix les vol veure a l'escenari. La màgia del teatre familiar que fem és aquesta, que nosaltres no fem més que portar una història coneguda, que els nanos treballen a l'escola o a casa o amb els pares, i els hi posem cara i ulls, els hi posem cos, i els hi donem vida i els posem dalt d'un escenari. I això és l'atractiu, això és el que els agrada. Sireneta, els nens que l'han vist, per exemple, t'ho poso com a exemple Sireneta, que és l'última, només l'han vist en cine. L'altre dia tocaven a la Sireneta, i tocaven al cranc, i tocaven a la Úrsula, i el veien amb carn i ossos, i això és el que ells, els nanos els excita més, no? És com una cosa que ells han vist en un paper, o que han vist en una pantalla, mm-hmm. Ara ho estan veient en directe, en vivo i en directe, que en viuen, i els poden tocar. I aquesta és la màgia del teatre. Evidentment que també podem fer contes més experimentals i altre tipus d'històries, però ja no són tan atractives pels nens, per les famílies. I no perquè tinguin la mateixa qualitat, o inclús més, no? Però el que funciona, el que realment agrada als nanos és això. Històries que ells coneixen, contes que els seus avis els han explicat, que venen a veure, els veuen en directe. I tenen cos, i tenen vida, i tenen ànima, i canten, i ballen. I això als nanos, als nens, els agrada i els excita molt.
La màgia del teatre que no poden oferir les pantalles, al cap i a la fi.
Evidentment, és la nostra lluita i és la nostra bandera, i sempre lluitarem en això.
Doncs Salvador Peig, moltes gràcies per haver-nos explicat aquests petits detalls, no, de la Sireneta.
Moltíssimes gràcies a tots, de veritat.
I així acabem aquest Connectats de dilluns una mica especial, on recordem que en alguns municipis, algunes ciutats han celebrat la segona Pasqua. Gràcies a tots. Demà, més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident. Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks